Vivències, a Ona Codinenca.
Molt bona nit, molt bon dia, molt bona tarda, estimats oients, que esteu en sintonia del programa Vivències a Ona Codinenca. Ens acompanyen els nostres col·laboradors habituals, l'especialista en cinema, l'Emili Julien.
Molt bona nit, Emili. Déu vos guard.
Els enciclopèdics vivents, en Lluís Valder. Bona nit, Lluís.
Bona tarda.
I en Miquel Bogunyà.
Bona tarda, bona nit.
Entre d'altres, avui parlarem de l'obra de l'arquitecte José Antonio Coder de Sentmenat, assessorats via telefònica pel seu nebot, en Jordi Salvador. I també comptarem amb la col·laboració de l'arquitecte local, el senyor Joan Humbert Macià. Molt bona nit, Joan.
Bona nit.
Començarem, com ja és costum, parlant del cine de la mà del nostre col·laborador Emili Julien. Emili.
O sigui, s'ha de començar ja, no?
Ja podem començar. Bé, parlant de cinema.
Déu vos guard a tothom. Primer que tot diré que el dissabte passat es va fer una sessió especial en el centre cívic, en el teatre, una sessió de cinema. Lògicament, quan jo parlo és perquè és cinema. I vaig recuperar una pel·lícula filmada a Can Bosch, La isla de la muerte. I a més, avui ha sortit en el 9-9 un escrit per la Beth Garriga que ho titula Terror a Can Bosch. I veritablement vaig quedar bocabadat perquè una pel·lícula d'aquesta categoria, que és la, de la sèrie B, es va omplir allò. Va tindre un èxit rotund. Si estreno Lo que el viento se llevó, segur que no té tant d'èxit. Aleshores va haver-hi molta participació degut a que gairebé tothom havia estat amb les filmacions d'aquella pel·lícula. Un doncs, que s'hi havia esquitxat amb l'aigua que tiraven perquè representa una tempesta, l'altre que es va encostipar amb el vent, que per cert, l'actriu principal la va tindre que entendre el doctor Borrell, perquè amb la mullena, el vent i el vestidet de no res que portava va agafar una lipotímia que de poc s'hi queda. Però, en fi, tot això són coses del rodatge. I ara parlaré de la pel·lícula que passo el diumenge en el casal municipal.
Un moment, abans d'entrar a la pel·lícula, aquí tenim un convidat que parlarà més tard.
Sí.
Que no sé què ens vol dir, que d'un arbre... Parla d'aquell arbre, aquell arbre que es menjava la gent.
Sí, un arbre que veritablement el van fer... no es menjava la gent, xupava la sang.
Ah, cony.
Tipo Dràcula. Aquest arbre, per cert, que em va dir l'Antonio de Can Bosch, que encara el tenen per allà mig perdut. Va ser un arbre que va ser una tècnica extraordinària per l'any 67 que es va filmar la pel·lícula, que era electrònic i baixaven les branques, atrapaven a la gent, llavors venia una branca que s'enganxava doncs, en el front, en la galta, i els hi xupava la sang. O sigui, allò era totalment terrorífic.
Ara vull entrar jo, soc Toni Sans, i aquest arbre, o una part d'aquest arbre, un tros de carcassa va estar a casa meva durant molt de temps, que jo sabia doncs, que era molt perillós aquell arbre perquè es menjava la gent. En aquells moments se'n deia que es menjava la gent, jo no l'havia vist mai, la pel·lícula. I això la teníem allà al celler. Per anar al lavabo havíem de passar pel celler. Jo sempre havia, mentre hi va haver aquella carcassa, sempre havia corregut, tant entrant com sortint, perquè em feia molta por aquell arbre que es menjava la gent, i sempre, sentat des de la tassa del vàter, anava mirant si es movia o no es movia aquella carcassa. Una anècdota que l'havia de dir.
Bé, doncs ja pots continuar les pel·lícules.
De tota manera, quan un es que fica i fixa la vista en algun objecte, el veu bellugar-se, tu fixes la vista i tal, i veus que aquella cosa doncs es belluga. O sigui, era terrorífic, eh? Bé, ara deixem ja a l'arbre que xupava la sang a la gent i anem per la pel·lícula de diumenge, que és un thriller, que és El puente de Cassandra, una sèrie d'actors extraordinaris de l'època, com Sophia Loren, Richard Harris, Martin Sheen, Ava Gardner, Burt Lancaster, John Philip Law. John Philip Law és el noi que va fer El Barón Rojo. Aquesta pel·lícula tracta, lògicament només diré la sinopsis, però no diré sobretot com acaba, el que havia dit l'altre programa dels trens, que havia sigut ametrallat, havia sigut bombardejat, havia sigut atacat pels indis, havia sigut tot, el tren havia sigut un ànima martiritzada amb les pel·lícules de cine. Bueno, doncs aquest torna a ser. Aquí venen uns terroristes. Uns terroristes que porten un virus mortal que, si l'enganxa aquelles 1.000 persones que va amb aquell tren, és un tren llarguíssim, un tren fantàstic, doncs resulta que ho tenen negre. Aleshores, la qüestió és que volen fer arribar aquest tren fins al pont de Cassandra, que és el títol de la pel·lícula, i allà que desapareixi. I aquí ja heu de veure la pel·lícula.
Normalment, quan parlem de pel·lícules, posem música, però aquesta pel·lícula, no sé, l'altra, em sembla que és l'altra, no?
Sí.
Que no tenim música.
Bé, vosaltres voleu sentir la música de Solo ante el peligro.
Això, perquè tenim una sorpresa pels nostres oients. És que aquí els col·laboradors d'aquest programa són polifacètics. I ara, quan ens parli del senyor Emili Julien, quan ens parli de Solo ante el peligro, ens porta una sorpresa molt agradable.
Bé.
Ja en parlarem d'això.
Ho intentaré que sigui agradable. La pel·lícula Solo ante el peligro, l'extraordinari Gary Cooper i la bonica i joveneta Grace Kelly, en aquella època, en Thomas Mitchell, Otto Kruger, etc. També hi entra el tren. Estan esperant, mirant el rellotge, que hi arriba el tren a les 12, i que aquest tren porta 3 pistolers extremadament dolents. I van per matar amb el Gary Cooper, que, com que és el xèrif, els ha enviat a la presó. Bé, aquí la cosa és que tocarem l'harmònica, que havia sigut un bon element de l'harmònica, i ara tocaré el que queda d'aquell virtuós, oi? El tren va xiular 3 vegades, que va ser molt famosa amb la pel·lícula. Si no us agrada, tapeu-vos a les orelles, tocaré un trosset.
Però que no canviïn de sintonia, eh? Fes-nos un curtet però agradable. Endavant.
Allí va.
Ja ho saps, quan ens falli l'internet, que hi hagi un virus, no toquem la música, ves portant l'harmònica.
No és modèstia, però havia sigut un virtuós de l'harmònica. Havia tocat música clàssica, ora staccato, havia interpretat Chopin, Schubert, etc. Ha quedat molt poc d'aquell virtuós.
Tu, entre setmana ves ensejant i, escolta, no serà l'última vegada.
I aquella dita castellana que diu «Quien tuvo, retuvo».
Exacte. Emili, felicitats.
Gràcies.
Em saps dir qui la va compondre, aquesta música tan maca?
Sí, un cantant, que per cert era sord, Frankie Lane, que va ser...
Frankie Lane, home,
era molt bo.
Va ser...
És que a vegades escoltem la música, però no sabem qui la va compondre, sí. I és molt important, sí. Saber...
Era famós...
Hi ha uns noms mítics, sí, dintre el cine, de compositors molt bons.
Sí. Frankie Lane era molt famós en aquella època, tenia un extens repertori. I una d'aquestes, que la va fer molt famosa, precisament la pel·lícula. No sé si l'heu recordat, aquesta entonada o tal, però va ser, a l'època va ser molt famosa. En fi.
Bé, ja t'ho has dit tot.
Sí,
bé, bé, sí, ja se'ns acaba el temps. Sí. Bueno, el Pere no sé qui ens ha de presentar. Pere, qui ens presentes?
Molt bé, després de tota aquesta dissertació que ens ha fet l'Emili, ara contem amb la participació de l'amic Joan Tamayo. Molt bona nit, senyor Tamayo.
Bona nit i bona tarda a tothom.
L'amic Tamayo, gran coneixedor dels caldos de la Rioja, els grans vins riojans, no ens parlarà de vins, sinó el per què ha triat per viure tot l'any aquí a Sant Feliu de Codines. Vostè dirà.
Sí, bueno, bàsicament perquè un dia vaig arribar aquí als Saulons i vaig veure el paisatge, sí, vaig veure el paisatge de les cingles d'en Bertí i el Montseny a darrere, un dia de maig, recordo, que havia caigut una nevada d'aquelles de... una nevada tardia, no? I vaig quedar del paisatge, bueno, meravellat, i bueno, vendien los terrenos allà en els Saulons.
Un moment, l'amic Tamayo, parla molt bé el català, però s'expressa sí, més bé en castellà. Vinga, va, com que fem immersió lingüística, endavant en castellà.
Moltes gràcies. Bueno, pues un día llegué al Saulons, vi el paisaje este que me quedé maravillado con la nevada esta del Montseny, un mes de mayo, abril, mayo, sobre esa época, y entonces vendían terrenos allá y pregunté. Y bueno, firmé un montón de letras.
¿Ya las has pagat totes?
Ya las he pagat totes, he fet la casa, y ya llavors, bueno, pues estoy viviendo aquí desde hace 17 años ya, y bueno, y estoy encantado de despertarme cada mañana y ver el mismo paisaje, que no ha variado nada, ahora menos nieve, esto sí que es verdad, pero bueno, y en el pueblo me encuentro muy muy a gusto.
Jo voldria dir una cosa. Quan es va morir la Pepa de Can Segarra, era una senyora que anava a totes les coses culturals i no culturals, i vam dir, ara qui anirà? I llavors ara veig últimament que ja tenim la substitut, és l'amic Tamayo, la seva senyora, perquè no fallen mai. Quan hi ha un acte cultural o el que sigui, sempre hi són, eh? I l'alcalde també, o sigui, no es pot començar si no hi ha la família Tamayo i el senyor alcalde.
Esta mañana he estado hablando con una persona en Barcelona que es del mundo cultural y bueno, que se dedica a montar espectáculos de teatro en Barcelona, y estábamos hablando del tema. Él conoce a Pere Pladevall, al alcalde, desde hace mucho tiempo, de cuando hacía diálogos a Pepe Rubianes. Y le comentaba, digo, no, es que el Pera está en todos lados, o sea, me sorprende, digo, ahora dice, ¿es alcalde? Digo, sí, sí, es el alcalde actual de San Feliu, digo, y la verdad es que, bueno, está en todos lados, espectáculo que hacen, inauguración que hacen, dice, no, dice, pues le llamaré porque lleva una serie. Digo, en estos momentos San Feliu de Codines, yo creo que es de los ayuntamientos de aquí, de los que tenemos alrededor, que es en el que hay más oferta cultural y de teatro y de espectáculos y de música.
Y de cine.
Y de cine. Dice, bueno, le llamaré para ver de organizar. Dice, porque tenéis teatro, hay una sala en San Feliu. Digo, sí, hay dos teatros. Digo, o sea que le puedes llamar y, bueno, y a ver si montas algún espectáculo aquí en San Feliu de Codines.
Ha parlat del teatre, i doncs ja sense parlarem d'aquesta setmana passada, que es va omplir la sala gran el divendres, que va venir un cantautor mallorquí, el Tomeu Penya, i avui heu sentit l'Emili Julien, que toca l'harmònia molt bé, i ara sentireu un tertulià de sempre que parla en mallorquí.
Bona nit a tothom. Ara començarem, sí, tot d'una, com diuen allà. Bé, s'ha de posar un pot de música d'en Tomeu o entrem?
No, si el control està preparat, que posi una mica de música d'en Tomeu.
Sí.
I és que t'educar a dintre meu que no res sé fer si no tenc de vora. I si no vols que mori, torna, torna pres. Torna que mor de ganes perquè entre-te hi ha una manera. La te vaig escriure un vespre que t'enyorava i que tu no hi eres.
Idò bé, molt bona nit a tots. Començarem a xerrar com en Tomeu. El que passa que ell xerra molt més tancat perquè és de poble endins, no? I això és el bo, perquè aquesta gent que està dins de les illes, sobretot de Mallorca i Menorca, són gent que han rebut poca comunicació. Ara molta, però fa molt d'anys, fa 60 anys, si no sorties nedant de les illes, era impossible tenir contacte amb la gent. Llavors, si els costums, l'idioma i el tarannà de la gent no ha canviat pràcticament. S'ha omplert d'alemans, de turistes, de molta gent. Però aquest homo, que allà es diu homo, en Tomeu Penya, representa el que encara queda de les illes. La representació del poble, de lo que un pot estimar. Jo ho puc dir-ho perquè la meva mare era de Palma, de Mallorca. Jo vaig estar de petit molt de temps a Capdepera, que és un poble que està a la costa, mirant davant de Menorca. I jo record sobretot sent ses olors des menjar, ses olors de sa terra. Llavors això se porta molt a dins. I a part de l'idioma, que jo puc estar 7-8 anys sense anar-hi, però és com ara he vengut aquí a Sant Feliu fa 11 anys i la meva dona és filla d'aquí, filla d'aquí, pues, també i entres, perquè hi estàs molt bé i entres de cor. Pues allà passa exactament el mateix. Totes les vivències es porten a dins i es viuen. I aquest home no ha canviat pràcticament gens, perquè ell ha estat tota sa vida donant voltes, ha anat per tot el món, ha anat per tot arreu, i ell segueix cantant a ses al·lotes, a ses festes, a ses festes majors, a tot el que és popular. I no sé si tots els que van estar en el concert que va fer, una de les coses que va dir en plan de crítica va ser precisament la invasió que ja han tingut a ses illes per culpa del turisme. Que jo me'n record que el meu pare sempre els hi deia en els venedors d'electrodomèsticos que en diuen allà, els hotels, els campings, diu, vosaltres fareu molt de diners i molt de dobbers amb el turisme, diu, però el que fareu molt de dobbers serà que venguin cordes, diu, per escanyar-se el dia que s'hagi acabat la història aquesta. Amb això jo vull dir que jo moltes vegades quan he anat a Palma he vist els carrers que jo de petit corria per allà i anava i m'he quedat fredat, perquè en aquell carrer ja no hi ha un carrer, hi ha un camp de golf, i en l'altre hi ha una pista de tennis. A l'altre hi ha 6 hotels, un al costat de l'altre. I tot això ho venc a dir perquè l'actuació d'en Tomeu Penya, que per cert va ser per mi una actuació molt entranyable, molt íntima, va representar el que un sent d'un poble. O sigui, quan un, per exemple, supos que si està visquent aquí a Sant Feliu, quan sent pues, balls populars com els d'aquí, ja, la festa de Sant Antoni i tot, li gaudeix molt, no? Llavors pues, passa el mateix, m'entens? I llavors no sé si... Bé, aquí el Lluís va estar també
sí, però aquí tenim l'amic aquest que viu a Sant Feliu i a tot arreu, qui va anar-hi. Com va anar? Et va agradar el Tomeu Penya?
Sí, em va agradar, ja l'havia sentit abans, i bueno, el Tomeu Penya, és veritat el que ha dit, qui ha parlat sí, abans, Lluís, que representa, és un defensor de tota aquesta cultura popular que por desgracia
espero,
que se está perdiendo en todos los sitios, ¿no? I jo diria, además, que el Tomeu Peña en si, bueno, ja, ell com a persona ja és un personatge...
Sí, és una institució.
És una institució, sí. És un personatge peculiar, una personalitat muy acusada, i la verdad que fue, yo creo que fue un éxito.
Sí.
No recuerdo, bueno... es de las veces que he visto el centro cívico más lleno de gente y que la gente salió con sí. satisfecha, ¿no? Quizás, bueno, con Andrea Motis también, pero, sí. pero con Tomeu Peña fue un éxito.
Sí, el programa va durar més de 2 hores i em pensava que no les aguantaria quan va començar,
sí, va
i se'n va fer curt.
Va fer curt.
I això realment. Que el Tomeu Peña ni sí. m'agrada ni em desagrada.
No,
però
pot agradar-te més o menys.
Canta molt bé, sí. canta molt bé, i se sentia molt
I
bé.
I se sentia
còmode. I estàvem còmodes, i ho vaig trobar curt. Mira.
I amb els anys que té, encara té una boata.
Sí, i per acabar, mentre el control busquen el CD de la Vanera,
sí.
Tu no ens has acabat d'explicar les teves vivències, que tenies un veí molt peculiar, un veí famós allà a Mallorca.
No, ara no sé si el del sí, que hem comentat, a què et refereixes.
Aquell contrabandista.
Ah, bé, idò, sí, la meva família. Quan va, jo de petit, quan estàvem a Calarjada, idò, que teníem un home molt famós, que es deia Joan Marc. Sí, jo, i el meu pare me deia... aquest matí hem estat jugant, jo tenia 5 anys, hem estat allà a la platja amb en Bartomeu i amb en Joan, que són els fills del Joan Mar, del contrabandista, així de clar. I té una gran torre, allà, una mansió.
Però abans no la tenia.
Sí,
bé, ja la tenia.
Sí,
ja,
aquella torre és d'ençà acabada la Guerra Civil, ja hi era. Sí. Hi havia uns cotxos, que en diuen allà, uns cotxos negres, molt grossos, com aquells de l'Elion Ness. Sí, i tenien, me'n record que tenien unes cadiretes a fora, i era perquè hi anaven els guardaespatlles per dintre la finca, i anaven a les escopetes vigilant, i anaven a fora, al costat, en els guardabarros, amb unes cadiretes lligats. Sí, era una cosa curiosa. I feia cines dijous per tot el poble.
I a l'Emili no hi anava, no et van convidar a tu.
Obria, els dijous obria les portes i tot el poble anava a veure cine a la terrassa, a l'estiu. I me'n record que allà van fer el bolero de Ravel de Cantinflas, d'estreno. Vull dir que era un personatge.
Bé, ara jo m'agradaria que els oients prenguessin atenció en el CD que ens posarà de la Vanera, perquè resulta que a mi em va recordar molt una Vanera que canten, em sembla que són els Porbó aquests que venen cada estiu a la plaça Pervera, que canten havaneres, que en van estrenar una fa 2 o 3 anys, molt maca, que se'n diu aquella la barca, que es fa una barca al pescador amb un esclop i de pal major un pinzell o un llàpid i de vela un mocador, i la música és clavada amb la de, jo no sé qui l'ha copiada, si el Tomeu Peña o el del Porro. Es pot escoltar un moment això?
Vaig com loco per tornar a veure tots els teus cabells besar-te sa boca i ensumar el perfum que te'n revolta i és que t'educar a dintre meu que no res se fes si no tenc de vora i si no vols que mori torna. Torna pres. Torna que mor de ganes per cantar-te ai una vanera. La te vaig escriure un vespre que t'enyorava i que tu no hi eres. Té una cosa de dolça que esquives
com... Bé, a principis d'any vam tenir una pèrdua dolorosa pels amics i pels familiars, i suposo que molta gent de Sant Feliu, es va morir la senyora Balançó. La senyora Balançó era germana del gran arquitecte José Antonio Coderc de Sant Manat. I avui voldríem fer una rememorança de, sobretot d'aquest gran arquitecte, perquè ha deixat a Sant Feliu tres torres molt singulars, són d'ell, ben bé d'ell, algunes no, però ja ha col·laborat en totes, i tenim avui un gran especialista que és del RAM, que aquí sempre mirem de tenir el millor que està al nostre abast, que és l'arquitecte el Joan Humbert. El Joan Humbert, oi que ens diràs alguna cosa dels Coderc?
Sí.
I llavors tenim el Paleta, que també va fer les dues últimes torres, que és el Tartera, de la saga famosa dels millors paletes, o alguns dels millors paletes que han hagut a Sant Feliu, que és l'amic Tartera. Bona nit.
Bona nit.
Molt bona nit. Bé, potser que comencéssim, perquè que té pressa, tenim al telèfon el nebot de... No encara no el tenim? Bé, doncs Joan, endavant, explica'ns-ho això de... Perquè dius que tu encara hi ha una altra obra a Sant Feliu que també és o menys també és del Coderc, no?
Bueno, a veure, sí, jo vaig escriure, primer de tot, un article a La Pinya l'any 84, quan se va morir ell, sobre l'obra d'en Coderc a Sant Feliu. Llavors, per documentar-me, vaig anar a visitar el meu amic el Marcello Leonori, que era un personatge molt singular, perquè sabia que ell havia sigut amic i col·laborador d'en Coderc. I ell em va explicar, en Marcello, que en els seus primers temps ell era arquitecte italià, però que no tenia...
Un moment, el Marcello era l'amo...
L'amo del Prat de Baix, l'amo del Prat de Baix, correcte. Llavors eren amics amb en Coderc, i les cavallerisses del Prat de Baix, en Marcello sempre deia que com que ell no tenia el títol, en Coderc les havia dibuixat i ell les havia realitzat. Però coneixent amb en Marcello i un personatge tan peculiar com era ell, no sabia si anava a veure el Papa Pius XII, si les seves nanes fotien la comunió amb ell o jo què sé. Però dit això d'aquí, ho escric en aquest punt i ja està. Però a veure, l'amistat o la pertinença de Coderc en Sant Feliu, o la relació, es devia posar als anys 50, quan la seva mare i les seves germanes estiuejaven a Can Déu. Ell, en Coderc, era un home que era de mar, i ell ho deia, havia sigut inclús arquitecte municipal de Sitges, el seu primer era feina. I llavors pujava molt poc, però de tant en tant a l'estiu solia pujar un parell de vegades a visitar la mare i les germanes. Fruit d'aquesta col·laboració, o bé que era un home ja il·lustrat i llavors treballava sempre amb una burgesia il·lustrada, va fer tres cases. La primera és la Casa Paricio. La Casa Paricio és aquella casa que hi ha al carrer Juncà, cantonada amb la carretera de Sant Miquel. La segona casa la va fer en el Serrat de les Moles, la va fer per la seva germana Fermina. I llavors ja al final de la seva vida, amb els seus dos fills, amb José Antonio i amb Gustavo, van fer un invent que se'n deia Estudio Coderc de Sant Manat. I a mi em dóna la impressió, llavors en Tartera, que corre per aquí, ho acabaran de confirmar-ho, que aquesta segona casa ja la va firmar en Gustavo. Però que tots tres feien l'estudi, no?
La casa de del Serrat ja la va firmar en Gustavo. Va ser
en Gustavo?
Sí, va ser el primer projecte de carrera.
De carrera.
És a dir, el seu pare li van supervisar en
tota
la història aquesta, però va ser el...
I era estudi.
Sí.
I estudi.
Sí, sí.
O sigui, llavors la que va firmar ell, autènticament ell, és la casa
Paricio.
Només
a Can Paricio.
Només
a Can Paricio. El que passa que allà dalt, doncs, els visites d'obra sempre venien tots dos.
Tots dos.
I un gran aparellador que tenien, que es deia Sants, que era la mà dreta
de
José Antonio. I la casa del seu camp de futbol, la va portar ja el Pepe, perquè el Pepe primer va ser parellador i llavors es va treure la carrera d'arquitecte.
Yeah.
I llavors va ser quan va fer aquella casa que és per la senyora Mercedes.
Sí.
Bueno, i a mi la senyora...
I en Pepe també una altra cosa, jo havia dit de que havien arribat a fer un avantprojecte que volien muntar com una espècie de cooperativa d'habitatges en aquest solar que hi ha aquí a la cantonada de Zamenhof amb carretera de Sant Llorenç, que hi ha aquesta torre blanca que no recordo el nom, no? Que, bueno, els resultats són aquí que no els van anar bé i no va funcionar aquesta cooperativa o aquesta promoció que havia de realitzar
el primer propietari d'aquella casa blanca.
Sí.
era del seu fill, era arquitecte, que no sé qui com se deia, però jo era client meu i llavors jo que he visitat totes aquestes torres, aquestes torres de Sant Feliu del Coderc, aquella casa, aquell arquitecte la va copiar, és l'estil, o sigui, té el mateix lo dels patis que que donen a la piscina o que donen, o sigui, però no és del Coderc, però aquell arquitecte, el fill d'aquella gent, era arquitecte i va voler fer una casa, no sé si ja venia d'aquest projecte o ja estava relacionat amb ells, però aquella gent se la van haver de vendre.
Però aquesta gent van comprar el solar amb els mestres, o no?
Sí. No, i ara
la relació era Coderc amb els mestres.
No ho sé, aviam, jo no recordo com se deien, ara el propietari és un altre, però el que va edificar la torre aquesta, que dius tu, Blanca, el camp de futbol, dic camp de futbol, era una família que tenia un fill arquitecte, la primera obra que va fer va ser allò, i llavors aquella gent, pel que sigui, en un cap de temps se la van vendre i la comprarà, que és l'actual propietari. Però jo que l'he visitada, quan entres a dins, dius, oi, estàs a dins d'una casa, a dins del conjunt, d'una sensació d'una cosa d'en Coderc. I el propietari, i m'ho va explicar, diu, és que l'anterior va voler imitar l'estil del Coderc.
Bueno, també aprofitant, jo voldria, ara que estem aquí parlant de Coderc i d'aquestes cases i de la seva arquitectura, el totxo, la calç i tota aquesta mediterraneïtat que traspuava la seva obra, no? Penseu que Coderc va acabar, o va començar, més ben dit, la seva vida professional als anys 40, després de la postguerra. I ell és l'home que fa el canvi o que enllaça l'arquitectura, diguem, racionalista del Gat Pac d'abans de la guerra amb l'arquitectura moderna. Per tant, tenim que considerar que és el primer gran arquitecte modern català després de la postguerra. Als anys 50, com ja acaba la carrera Buigues, també la va acabar Martorell, el seu soci, en Ribes Piera, i aquesta gent van formar el grup R, grup de renovació per renovar l'arquitectura catalana. I d'aquí va passar el que se'n diu l'Escola de Barcelona. I vull aprofitar això d'aquí, de l'Escola de Barcelona, perquè aquí tenim uns edificis molt importants i un edifici molt representatiu que la gent el coneix molt poc, que és la Telefònica. La Telefònica, aquell mastodonte que hi ha allà a la carretera de Sant Miquel...
Davant de la Torre Parisi.
Davant de la Torre Parisi, que precisament estan a davant, no? Sí. Ara no recordo l'arquitecte, si era d'en Moragues o d'algun d'aquests de l'Escola Barcelona, però és un gran edifici que no se l'ha valorat lo suficientment com calia.
Sant Feliu, tenim costum de no valorar suficientment. Aviam, diuen de control que tenim via telefònica el nebot d'en Coderc, el Jorge Salvador, que és propietari actual i viu en una d'aquestes torres, i ara a veure si li voleu a dir, si s'hi troba bé, si li agrada, que ens expliqui els avantatges o desavantatges que hi ha aquesta torre. Hola, Jorge, Jordi, com estàs?
Hola, bona nit, bona tarda.
No sé si ens has escoltat, que estàvem parlant del teu parent, del arquitecte Coderc, i ara la primera pregunta que vam fer: tu li trobes còmode en aquesta casa? Perquè a part del paisatge que un interlocutor abans ja ens ha dit que li agradava molt viure a Sant Feliu perquè té uns paisatges meravellosos, a part d'això que ja ho sabem, en aquesta casa t'hi trobes molt còmode?
Bé, jo tinc la sort de viure en dues cases a Coderc, perquè de fet, bueno, m'agradaria, soc quasi com fill adoptiu de Sant Feliu, perquè des de que vaig néixer he passat els estius i tinc quasi més amics a Sant Feliu, que trobo més a casa que no a Barcelona, però la veritat és que la casa de Barcelona també és una reforma feta pel meu tiet José Antonio. Llavors, la casa meva de Sant Feliu a mi és una cosa molt especial, la va projectar el meu tiet abans que morís el meu pare, perquè fos la casa, era el somni de la casa del meu pare, i no la va veure acabada, i jo vaig viure des de que la casa va començar a ser casa, que va ser l'any 71, i fins ara, que tan aviat puc, m'escapo de Barcelona i vaig a Sant Feliu. És una casa molt especial, la veritat és que sembla mentira, jo a vegades veig coses del meu tiet, tinc un pòster a casa d'obres seves, que és sorprenent, perquè tu veus fotos que dius, aquest edifici té alguna cosa que sobta, i és que són edificis projectats als anys 50, que veus un 4 llaunes o un 600 o un d'allò, i l'edifici és absolutament actual. Tenia alguna cosa que feia unes obres molt especials, i sobretot del punt de vista de viure-les, jo recordo de molt petit, que clar, jo la casa meva va ser projectada, jo tenia 8 o 9 anys, i no entenia les seves voltes i voltes i voltes que li donava el sol a quan entrava, quan sortia, com era la tardor, com era l'estiu. Jo als 7 o 8 anys no ets conscient massa d'aquestes coses, i ara ho veus, que aquella casa a l'estiu no entra un raig de sol més que per fer llum, i en canvi a l'hivern t'entra el sol a l'esquena, que t'escalfa de la siesta, que és una meravella. Llavors, té una certa... És un carinyo en fer les coses que... I un carinyo a base de treball, ja no tant de genialitat, sinó a base de feina i de feina i de feina, que aconseguia unes obres molt especials, la veritat.
Escolta'm, aquí tenim al nostre costat, a part de l'arquitecte Humbert, l'amic Tartera, que és el paleta que la va fer. Hi ha alguna rajola que trontolli o tot s'aguanten totes bé? Si has de protestar alguna cosa al llarg del temps, el que tens aquí davant.
Hola, Joan.
Hola, Jordi, bona nit.
Bona nit. Bueno, record carinyosíssim pel... De fet, amb el Joan li tinc carinyo, però li tenia carinyo de veritat. Ho sento, Joan era el teu pare, que era el mestre. Estem d'acord o no?
I tant. Estem d'acord. Molt bé, Jordi. Com estàs?
Molt bé. Tot va bé? Molt bé, sí.
Ah, fantàstic.
Després també volia comentar una mica el tema de que el meu tiet poder va tenir un empenyo per sobre de lo normal amb la feina, d'una manera que al final va ser sorprenent. Poder un altre, això crec recordar que els meus germans grans... encara m'ho comentant, van conèixer més el meu tiet, l'obsessió que tenia per la feina, a vegades li va... De fet, és paradoxal que el meu tiet, siguent un dels, jo diria que dels millors arquitectes catalans del segle passat, va haver de morir venent-se a la casa mig arruïnat, al pis on jo estic visquent ara de Barcelona, no? Llavors, és una obsessió tal per la feina que sí que recordo el donar-li voltes i voltes i voltes als projectes, de tenir el seu estudi d'arquitectura treballant mesos amb un projecte, no ho acabava de veure clar, engegava tot de zero i tornava a començar. És la perfecció per la feina ben feta, més que la genialitat de quatre ratlles, i això és magnífic.
Escolta un moment, ja tenim un dels nostres col·laboradors de cada setmana que havia treballat portant ciment, no?, amic Bogunyà.
No.
Allà, això t'ho explicarà ben bé què passava amb tot això.
No, nosaltres, o sigui, jo vaig col·laborar, va ser com a industrial, amb aquesta obra que està aquí retratada, que és aquesta de la Barceloneta, la data és dels anys 50, que ja va ser una obra complicada, perquè el subsol era un subsol tot a base de runes i tot això. Ja va començar a trompicons, el que va començar ho va deixar, ho va agafar un altre. Total, que aquella obra es va acabar, perquè el que ha dit aquí el nebot és veritat, era un perfeccionista nat, i quan arribava l'obra deia, aquesta paret no m'agrada, ja la podeu canviar, vinga, tornem-hi. I va arribar un moment que jo, o sigui, casualment vaig estar-hi intervenint, vaig intervindre en dues obres, aquesta i la de casa Catasús. I els dos contratistes van sortir com van poder, pobres, allà, perquè amb un, per poder cobrar el total de les factures pendents, van dir que quedar-nos el cotxe. L'home tenia un 4-4 i va dir, teniu, quedeu-vos aquest cotxe i saldem el deute, perquè jo ja no sé per on sortir-ne. I va ser això, o sigui, ara, era una innovació, perquè allà a la Barceloneta, aquest edifici que es va fer en els anys 50, trencàvem tots els esquemes del que havia fet allà, i la gent deia, ostres, però aquest edifici, això és una cosa... I no té cap finestra, cuidado. Perquè hi ha un cantó, que hi ha un pany de paret, que tot de dalt a baix és totxo, i l'altre tot són celosies de llibret, que quan es va fer era fantàstic. Ara passes per allà i la veritat deixa molt que desitjar, perquè, clar, s'ha anat deixant amb el temps, i, clar, la fusta també arriba un moment que es fa malbé, s'hauria de canviar tot, però, vaja, va ser l'innovació del moment.
Jo suposo que amb les torres que va fer el Tartera a Sant Feliu no va passar això, perquè el Tartera eren uns grans, i són uns grans professionals. Veu haver de tirar alguna paret a terra? No.
No. A la casa que hi havia dalt, el pare es va deixar una paret.
Com es va deixar una paret?
Sí, es va deixar una paret. És un forjat reticulat,
sí.
I el primer forjat que es havia fet, nosaltres no havíem sentit ni
no,
mai.
No, va ser la primera obra amb estructura que s'ha fet, sí. Un forjat reticulat.
No, es va omplir, així com ara hem d'omplir els forjats tot de cop, el vam omplir en dues o tres setmanes.
Sí,
no sé quan hi vam estar, perquè l'omplíem amb formigonera. I quan es va desencofrar tot el sostre, el pare diu, senyor Coder, diu, em sembla que m'he deixat una paret. I efectivament, perquè les parets de càrrega, ja saps, el Joan ho explicaria més bé, van repartides de diferent manera, però sí, bueno, diu, escolta, no passa res, diu, no cobrar, no ho faci la paret, i aquí es va acabar. Espero que, bueno, les cases s'aguanten, no
fa molts anys, sí.
Fa molts anys que amb el Jordi ja sap que hem fet algun arreglo, però...
Bàsicament de manteniment.
Bàsicament de manteniment, sí.
Estructuralment no està...
No, no, estructuralment no, 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 no ha passat res i espero que no passi res.
Ja m'has de dir quina és aquesta paret que falta.
No, ara ja no té, ja, ja no té cap, cap sentit, no, però va, va ser un fet singular. I jo vull dir que de poder treballar per ells va ser també un... Jo era jovenet llavors perquè tenia 15 o 16 anys, però el teu tio feia un respecte, ja era una persona que ja per si sola, són aquelles persones que tenen com una aura, no? Que quan parles amb ells sembla que ja siguin més importants que ningú, perquè estan molt segurs del que diuen i molt segurs del que fan. I per primera vegada em va sorprendre un arquitecte que portava un munt de planos, un munt de planos. I aquella època, que els planetes estàvem acostumats gairebé a inventar-nos moltes coses, o inventar-se moltes coses, no n'hi havia de plan,
no havia
de planell. Ell i encara en guardo molts a casa, n'hi havia un munt. Vol dir que, com a planetes... De les dues obres, tant d'allà dalt com de la teva tia Mercedes, estem molt orgullosos.
Però aquests planos porten algun dia algun al museu, perquè seria qüestió de poder-los conservar i poder-los tenir.
No, no. El Jordi, segurament tu, Jordi, allà dalt també en deus tenir de planos, no?
Sí, jo en tinc, els guardo molt de carinyo.
Pues seria interessant, tu, que poguessin tenir aquests planos, no? Un projecte d'encoder que era un museu. Seria una cosa molt...
Una cosa que ens ha quedat...
Perquè no? Dubto que l'Ajuntament en l'arxiu administratiu
no, no.
Potser els han cremat.
Podem mirar de trobar algun. Perquè
sí, seria molt interessant, tu.
Bé, jo crec que convindria, això ens ho hem deixat una mica el tinter, que fer recordar que la Torre Parisi té alguna especial perquè alguna especial ha de tenir, perquè en Miralles, el gran arquitecte Miralles,
sí,
el marit i col·laborador sí, sí, de la Bernadette,
sí, sí,
el diari,
l'any 2000, sí, va morir.
Si va voler anar a morir. Va dir, doncs, jo moro en un puesto que m'agrada molt.
Que m'agrada molt, sí, sí. Llavors llogava en la torre, i com va venir de l'operació d'Estats Units, va llogar la torre, i aquell estiu, em sembla que recordar que era pel juliol o agost, no recordo jo, de l'any 2000, es va morir allà.
O sigui que va triar un puesto...
Carai, idoni.
Com aquell que li agrada molt els pastels, que a mi morir una pastelleria.
Potser Miralles hagués sigut el gran successor d'en Gaudí. Era l'home que hi tenia la gent més confiança, que fos en Coder, el nou Coder. D'això d'aquí. Penseu que en Miralles va morir, que tenia 45 anys, i ja havia fet el Parlament d'Escòcia.
Sí, sí. I el Mercat de Santa Caterina.
I el Mercat de Santa Caterina.
Que és llàstima que, perquè el Mercat de Santa Caterina es veu maco des de dalt, si no et pots enfilar, si no ets veí d'una finca de davant. No.
I la casa aquesta, la casa Paricio, jo hi passo per davant cada dia, i que cada dia descobreixes coses noves i detalls.
És fantàstica.
És fantàstica.
És de dins també és fantàstica.
I hi ha aquell pati que dona la cantonada entre la carretera, sí, i tot, que en deien el patio del Perejil.
Ara
hi ha l'estrenador de roba, i sí, realment allà no hi toca mai el sol, perquè és nord, no? I ells tenien la roba, perquè ho tenen orientat, la piscina i tot el jardí, a sud, sí, cap a la torre Montserrat, no? I realment hi havia com un lloc molt petit, com una jardineta, i deien el patio del Pere Gil, i a mi sempre m'havia fet molta gràcia aquesta definició.
Ara ho tenen, bueno, ho tenia el Gabriel, per dir si ho sí, tenia condicionat, un annexa de la cuina per sopar allà fora,
per sopar allà fora,
estava molt bé. És una casa molt, molt, molt guapa, molt guapa.
I aquí hi ha una cosa que hauríem de recordar als cuinencs, no? Que és la manera, perquè Sant Feliu, quan fas una obra, sempre hi ha raons entre sempre, gent, perquè un tapa la vista de l'altre.
Els veïns són dels veïns.
No, i com que, com que tenim tantes bones vistes, un fa la casa i li tapa la vista de l'altre. Llavors aquí a la casa Paricio, en Coder, els va recomanar que compressin el solar de davant. I així, comprant el solar de davant, s'asseguraven que ningú mai es faria cap casa. I així és, encara hi continua.
Mentre no es venguin els darrers, el solar de davant.
El Gabriel no l'ha volgut vendre mai. Això que ha tingut, el Gabriel, al principi, ha tingut algun... Ha hagut gent que li anava a
darrere.
I no l'ha volgut pas vendre mai.
Però el seu germà sí, no? Tenia un germà que...
Té un germà, el Gabriel, sí, té un germà, però... El Gabriel, ell volia venir a viure a Sant Feliu, però tenia els fills que volien anar a escola, els havia de pujar i baixar cada dia, i al final va decidir tornar a Barcelona, que va estar-hi poder aquí un parell d'anys, però se'n van tornar a Barcelona.
Bé, jo crec que hauríem d'acabar, per allò on hem començat, parlant, perquè ha sigut el motiu, l'heu motiu d'aquest programa, de parlar de la senyora, de la germana, no? De la senyora Balançó, que, doncs, se va morir fa poc temps, no? I llavors a mi m'havia explicat, i ho explico en el meu primer llibre, que aquesta, la casa aquesta, que és petiteta, de les tres que ja no són folies, la més petita, era un projecte que tenia el seu germà, el Josep José Antonio, per fer-se una casa per ell. I llavors van aprofitar aquests planells, els van reduir, i es va fer aquesta casa. Perquè aquesta casa és una rèplica de la casa Ugalde de Caldetes, que és famosa. O sigui, la casa de la germana, de la senyora Balanzó, és en petit és una rèplica d'aquesta casa, que era la idea que tenia el José Antonio Coder per fer-se l'aparell, però esclar, no hi va arribar.
Sí, era l'arquitectura orgànica d'inspiració finlandesa de l'Alto i de tota la gent que ells els havien admirat molt de jove.
I la senyora Balanzó, o sigui, la germana, pues, va continuar una mica l'esperit i no l'obra, perquè no era arquitecte, però perquè no hem parlat del Coder de curador, o sigui, va ser el que va, aquella cel·la, les xemeneies metàl·liques, sí, sí, sí. I aquella la lampra que hi ha a l'Ajuntament, que és una còpia de la lampra, o sigui, ella va continuar explotant la patent i fabricant i tot això.
En Balanzó?
Sí, la germana. La Mercedes.
Sí,
jo sempre li dic la senyora Balanzó, perquè si no em faig un lío, sí, no? Però sí, la Mercedes Coder. Sí, és la Mercedes Coder casada amb un Balanzó, que li va morir. Bé, jo crec que si no teniu res més a afegir, doncs ho podem deixar avui per aquí i posaríem una mica de música i parlaríem de teatre. Posem música? Adéu. Bueno, i ens despedim, que no sabia, clar, despedim de primer, no? Sí, sí. El control diu que ens hem de despedir, que ens hem d'enviar.
Jordi, bona nit, ens veurem per aquí.
Bona nit, vinga, moltes gràcies,
No, és que el Jordi és que no es despedia perquè pensava que havies marxat, com que el tutor ens ha dit que tenies molta pressa, doncs hem dit...
Cap problema. Ja, no, bueno. Compteu a veure si trobo algun planell i t'ho faig arribar, Lluís.
Molt bé, moltes gràcies.
Vinga, moltes gràcies.
Atenció, i disfruta per molts anys de la casa.
Espero. Jo crec que, ho sento dir-ho, però és el millor lloc de Sant Feliu,
Hi ha una anècdota que te la vull explicar.
Digue'm.
Que quan van fer les granges d'allà, jo era molt petit, bueno, no petit, l'any 31 no, ja tenia 20 anys, no? Però me'n recordo quan van fer les granges, sempre Sant Feliu, que ha sigut un poble de conflictes i d'interessos, tot, i va haver-hi una sèrie de gent que van fer gestions per impugnar aquelles granges, perquè s'hi fotien pudor, tal i qual, no? I van anar a veure a la senyora Coder, Fermina, no es deia?
Sí.
La meva mare, sí.
Sí, sí.
I la teva mare els va respondre amb una frase que sempre a mi m'ha agradat molt, no? De dir, no, si jo lo que quiero es oler a campo. I se'ls va treure de sobre. Dos gravades.
A mi mai m'han molestat.
Més clar l'aigua.
O sigui, al revés d'aquests...
Al revés dels que volien.
No, al revés d'aquests que van a un poble i fan parar les campanes. O l'esquella de les vaques.
Quiero vivir en campo, no? Una cosa així, recordo, no? Que va ser una lliçó. I ho explicava, no sé qui m'ho va explicar, aquesta anècdota, però sempre quan passo per allà recordo a la Fermina Codero que explicava aquesta anècdota.
Sí, va molt amb ella, això. No vol pols que no vagi a l'era, no?
Correcte.
Bé, Jorge, Jordi, hasta la pròxima i records a la família.
Moltíssimes gràcies, Vinga, bona tarda.
Bona tarda, adéu.
Adéu.
Música i cap al teatre, vinga.
Com a última part del programa d'avui, el nostre habitual col·laborador en temes teatrals, en Pere Vallcorba, i també la figura teatral Antoni Sans, avui doncs ens porten una primícia molt interessant. Endavant.
Hola, bona nit a tothom. Bueno, anem a parlar, després de tanta arquitectura, potser convé ara una mica de teatre. Com sabeu, tots vostès, s'està desenvolupant cada diumenge en el teatre del centre parroquial, doncs el concurs de teatre, el 29, que en vam parlar. Hem vist 6 obres, ens en falten 3. Però fem un parèntesis, aquest diumenge que ve, no l'altre, perquè hi ha, jo crec, un aconteixement teatral. S'estrena una obra a Sant Feliu, es fa per primera vegada una obra. I aquesta obra... és escrita, l'autor d'aquesta obra, és escrita per un Sant Feliuenc. Un Sant Feliuenc que ja no necessita presentació perquè tots el coneixem. El tinc aquí al meu costat, és l'Antoni Sans.
Hola, bona nit.
Antoni, com va això?
Bé, perfecte.
Escolta, d'aquest bé escriure obres, perquè és la segona obra que escrius, oi?
Sí,
Sí, sí, sí. La primera va ser una comèdia, va ser un munt de coses que tenia apuntades per tot arreu i una vegada vaig doncs decidir ajuntar-les totes i fer una comèdia. I la veritat, em va agradar molt, m'ho vaig passar molt bé. La vaig dirigir, la vaig estrenar, va anar fantàsticament bé i la segona vegada que la vam tornar a fer em va tocar representar-la perquè em va fallar un actor, llavors m'hi vaig haver de posar jo. I ara aquesta segona, doncs, bé.
Aquesta segona que es diu Digue'm...
Digues la veritat.
Digues la veritat.
Sí.
És un tema, doncs, molt poder actual, de pares i fills, els joves, les nores... jo crec que és un tema molt interessant i el toques molt bé.
Bé, intentat... bé, s'ha de dir tot. Aquí, aquesta obra està basada en un fet de veritat d'aquí Sant Feliu, del qual no desvalarem mai qui són, però, clar, he fet córrer una mica la imaginació i a partir d'aquí pues, la salseta que se li ha hagut de posar, no? Efectivament, és un problema en un ventre d'una família del qual hi ha problemes doncs, d'amor i, evidentment, els típics problemes d'interessos econòmics dintre de la mateixa família.
Ja fa molts anys, ja parlo de molts anys, als anys 47 o 48, vàrem estrenar a Cultura, llavors, una obra, també va ser molt d'èxit, un drama, que se'n deia Cinc fills, que la protagonista era la teva mare. Jo vaig debutar en aquella obra de Galant. I acabava l'obra de la següent manera. Uns pares han pogut pujar cinc fills, i cinc fills no poden mantenir uns pares.
Sí.
Més o menys el tema
sí, sí, sí.
va
aquesta, per aquí. Aquesta frase l'he sentida moltíssimes vegades perquè me l'havia explicat.
Era el final sí, que sí, acabava sí. L'obra així.
Correcte. Sí, sí, sí.
Un autor, abans d'estrenar una obra, com et sents? Nervis?
Molt, molt i per partida doble, evidentment. Primera, per haver-la escrita. Clar, la meva imaginació arriba fins a un cert punt. Jo puc escriure moltíssimes coses, però no està a l'abast de la gent, o que no ho entengui, o que no li agradi, o al revés. I l'altre vessant és dirigir-la. Clar, nosaltres podem trobar amb una obra feta per un Shakespeare i que un grup de teatre doncs, no la faci bé. L'obra és bona, però el grup de teatre no l'ha representada bé, o potser al revés. Que doncs, l'obra sigui res, una insignificant, i que el grup de teatre sigui molt bo i l'engrandeixi aquesta obra, no? També ens hi podríem trobar, però en aquest cas per partida doble, com deia, doncs per haver-la escrita i per haver-la dirigida hi ha moltíssima responsabilitat. Els actors em diuen és que estic molt nerviós, ens falten 10 dies i estic molt nerviós, doncs bueno, tranquil·la perquè vaig jo primer, els dic perquè és així. Sí, sí.
I perquè tu no l'interpretes també? Algun paperet no hi eres?
No, em quedo a la reserva per si pogués passar alguna cosa i dono preferència pues, a una sèrie de gent que més o menys en la seva vida ha interpretat, ja s'ha enfilat en un escenari, en l'excepció d'un personatge, que és la primera vegada que hi puja,
ah, sí,
però sí,
hi ha un debut?
Sí, que no s'hi ha enfilat mai en un escenari, però que té les seves mans i mànigues per poder-se'n sortir i crec que se'n sortirà força bé. Sí, sí.
Em permeteu un incís? Mm-hmm. Jo que em creia que no m'agradava el teatre, vaig descobrir fa 3 setmanes que sí que m'agradava el teatre perquè vaig anar a veure El rei sol.
Ja sé de què vas.
I ara, el diumenge passat, vaig tornar a descobrir que no m'agradava el teatre. I bueno, no m'agrada, bueno, i no sé si tornaré més.
Bueno, és això que deia el Toni.
Sí,
perquè,
sí.
Clar,
hi ha companyies que et poden destruir una obra de teatre.
Escolta, vaig anar a sentir un concert de xiscles i de ximpleries. Sí. I llavors això, no sé bueno. Si... Escolta, digue'ls als teus actors que no cridin.
Sí, s'ha de cridar perquè si no se sent. Exacte. Hem de tenir cura d'aquells que seguin a l'última fila ho puguin sentir. Però cridar no, es pot cridar de moltes maneres.
Tinc un parell d'amics que són sords i i porten el sonotone però es posen a la primera o segona fila.
Sí.
O sigui que no cal cridar. I la meva senyora que llegeix molt, ara l'altre dia a la biblioteca els van fer llegir allò, el grup d'aquell de lectura, el Hamlet, no? I el Hamlet, jo recordo que l'he vist fa molts anys, i resulta que hi van un grup de còmics i els donen unes lliçons magistrals, i això ja fa 500 anys, i els deia, no heu de fer el burro, no heu de cridar, heu de ser naturals, o sigui, vosaltres que sou més del teatre us deuen recordar més. I la meva senyora mullava llegint, dic, mira, escolta'm, el que va passar al revés, que no van fer-ho, que no vam haver llegit el Hamlet, aquesta companyia del diumenge passat. Bueno, ja podeu continuar.
Quan hi ha un concurs de teatre, jo sempre ho dic, cada diumenge que s'obre el taló és una sorpresa.
Sí, sí,
no saps
sí.
el que pots trobar. I pots avui... conèixer una obra, sí. però la interpretació te la poden canviar totalment.
Sí. I llavors el que se juga molt dintre del teatre amateur, sempre parlat del teatre amateur, sí, sí. que ja sembla que li donguin un caire professional, doncs que tot director i tot grup de teatre vol innovar. Llavors, la innovació, hi ha molta gent que s'hi pica els dits, clar. I hi ha molta gent que ja ho ha vist tot del teatre i que li agrada aquesta sí, innovació, sí, sí. però hi ha moltíssima gent que no el treguin del clàssic o del treguin, no, ja no dic del clàssic, sinó del teatre normal. Llavors, quan veu una innovació una mica estrambòtica, doncs, clar, el frena tornar a anar al teatre, que és el que li passa.
Exacte.
Espero, tornaré a venir el dia aquest a veure si torna a agradar el teatre.
Jo crec que sí que t'agradarà. És molt planera,
Per tant, Toni, ara ja tots tenim ganes de veure la teva obra. Jo ho estic esperant i he parlat amb molta gent. Home, sempre és important que un del poble doncs pugui fer una cosa així.
Sí.
De la interpretació, que ens pots dar alguns noms?
Sí, són set personatges.
Set personatges.
Sí, i sortirà la Gemma Corderes.
Bueno, la Gemma també ja és una aficionada.
El Cisco Roca.
Home, també.
Ja. En Joan Plaça. No sé si el coneixeu, en Joan Plaça. Viu a Palau, però és d'aquí Sant Feliu.
Sí, sí.
I sortirà el Jordi Blanco, que és el cosí del Cisco Roca.
Sí, sí.
I surt també la Carme Comelles, la dona del Cisco Roca.
Però també havia fet, jo havia fet amb ella, vaig fer una... Sí.
La filla, el fill de la Gemma Corderes, el Bernat Mur, que em fa un paperet, i doncs aquesta nova incorporació, que és la Marga Vinyes, que és la dona del Jordi Fontserè, gendre del... o sigui, la jove del Valentí Fontserè. És la nova incorporació i en sortirem.
Molt bé. Bueno, doncs ja repeteixo una vegada més, diu que ens diuen que hem d'acabar.
Doncs acabem.
Et desitjo molta sort, Toni, que tinguis molt d'èxit.
Gràcies,
i que nosaltres puguis disfrutar, i tu, que puguis gaudir de l'èxit.
Això esperem. Gràcies a tots per convidar-me.
Bueno, prometo que vindré,
Però, això espero.
I t'agradarà aquesta,
Posaré una creu, Lluís.
Bé, Pere, em sembla que hem d'acabar, oi?
Sí, ens queda un minutet i ens despedirem, com sempre, dels nostres estimats oients. I us voldríem dir que si hi ha algú de vosaltres que vol comunicar amb Bona Codinenca mentre estem fent la emissió, podeu trucar al telèfon 93 866 32 39. Si voleu escoltar alguna emissió el dia que vulgueu, podeu entrar a internet, els que en tingueu a casa, clicant els 3w.onacodinenca.cat, i una vegada ajuntat, buscant el programa Vivències. El programa d'avui, que s'emet a les 21 hores del vespre, també el podreu escoltar demà dissabte a les 9 del matí i el diumenge a les 4 de la tarda. Desitgem que us hagi agradat i fins d'aquí 15 dies, si Déu vol.
Molt bona nit i gràcies a tots els nostres convidats. Fins la propera.